Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. El Borussia Dortmund és el primer finalista de la Champions. El Mur Groc estarà a Wembley a l'1 de juny. Està bé perquè és un exemple més de que, afortunadament, en futbol no sempre passa el favorit. El PSG va xutar més, va fer 4 pals, va tenir moltes més ocasions amb alta expectativa de gol, que és l'estadística aquesta del Big Data que està ara tan de moda, però Donnarumma es va menjar una altra rematada propera, en aquest cas de Hummels. Mbappé va tornar a estar bastant desaparegut, com desconnectat del partit. Dembélé, com és habitual, va fer un festival de perdre pilotes i de prendre males decisions. En definitiva, que va caure el PSG, que una temporada més continuarà tenint les mateixes Champions que té el Martinenc. I avui coneixerem el segon protagonista de la final. Real Madrid-Bayern de Múnich a partir de les 9 al Santiago Bernabéu, amb empat a 2 del partit d'anada. El Real Madrid favorit, però igual que el Madrid és el Madrid, el Bayern és el Bayern, i qualsevol s'atreveix a fer pronòstics després del que vam veure ahir. Ancelotti recupera a Carvajal i Tuchel a De Ligt, amb la qual cosa el coreà Min Jae, afortunadament pels alemanys, avui estarà a la banqueta. De seguida estem amb la prèvia del partidàs del Bernabéu. El partit, com us deia, a les 9 al Tiempo de Juego a la COPE arrenca un quart de nou. El Barça està al caure la renovació de Sergi Roberto. Veurem si per un o dos anys més. A l'Espanyol sentirem a Brad White, el golejador de l'equip, que està convençut de que l'Espanyol pujarà directe a primera divisió. Per cert, que l'equip femení de l'Espanyol pot fer avui un pas més cap a l'ascens a primera. Rep aquesta tarda a la EM de Lleida en el partit de tornada de la primera eliminatòria per l'ascens, amb un 0-2 favorable del partit d'anada. En bàsquet tenim avui una autèntica final al Palau, una final per estar a la final a 4 de Berlín. Barça-Olympiacos a partir de les 9 de la nit al Palau Laurana, fàcil el que guanyi a la final a 4, en la que ja esperen el Real Madrid, que serà el rival en semifinals del que guanyi aquesta nit, i el Panathinaikos. Avui també es resol la sèrie entre el Mónaco i el Fenerbahçe a partir de les 7 de la tarda. Després ho comentem amb l'Albert Díez i el José Ignacio Huguet. I en handbol, el Kiel serà el rival del Barça a la semifinal de la Final Four de la Champions de Colònia, que es disputarà els dies 8 i 9 de juny. L'altra semifinal enfrontarà el Magdeburg i l'Alborg. La veritat és que tots els rivals eren de dificultat. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i la pregunta del dia Sports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. Avui una sola pregunta. Qui passa avui? Qui es classifica avui per la final de la Champions? El Real Madrid o el Bayern? Penseu que el Real Madrid al 58%, que el Bayern al 42%. Marc Vairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 7 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Yo confío porque es el Real Madrid, porque tenemos esta plantilla que esta temporada siempre lo ha hecho muy bien. Confío en una afición que nos ayuda. Nosotros pensamos de estar en el lado bueno, pero yo creo que obviamente también Tuchel piensa de estar en el lado bueno. Entonces, a ver, al día de hoy disfrutamos y mañana nos preocupamos.
Doncs el dia per preocupar-se és avui, el dia per preocupar-se ha arribat, el Real Madrid preocupat pel Bayern i el Bayern pel Real Madrid. Van empatar a dos al partit d'anada, per tant, màxima igualtat. Els dos equips, dos grans, dos transatlàntics del futbol europeu, en busca d'una plaça per la final de Wembley del dia 1 de juny, on ja espera el Borussia Dortmund. No esperem més, marxem fins a Madrid per buscar les novetats del partit d'aquesta nit del Bernabéu amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, el Madrid a 90 minutos y si hay prórroga alguno más de una nueva final. Miguel Ángel.
Bueno, ayer decía Ancelotti, si hay que jugar prórroga, pues la jugamos. Evidentemente esa no es la idea, aunque el Madrid no va a salir a lo loco. El Madrid va a salir pues a intentar dominar el partido, a tener el balón, aunque Tuchel dijo lo mismo también en su rueda de prensa vespertina. Y bueno, la noticia positiva es que solo tiene una baja Ancelotti, la de David Alaba, aunque dos titulares indiscutibles, que yo creo que tendrían opciones de colarse en el once de la final si el Madrid tumba al Bayern, Courtois y Militao, van a estar de inicio en el banquillo. El resto están todos, como digo, a disposición de Ancelotti. Equipo muy parecido al de la ida de la semana pasada en Múnich, con Carvajal, que se lo perdió por sanción en su demarcación habitual, y en principio repitiendo con la pareja de centrales, con Tchouaméni en el centro del campo y con Camavinga de salida en el banquillo.
Vale, por tanto, Nacho titular también hoy, ¿no?
Sí, esa es la idea, ya te digo, salvo que de un volantazo Ancelotti de aquí a unas horas, yo creo que no, porque ensayó el lunes con Nacho, aunque luego hizo diferentes probaturas, pero vamos, salvo sorpresa, este es el equipo: Lunin en la portería, Carvajal lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Rüdiger y Nacho pareja de centrales, con Tchouaméni y Kroos en el doble pivote, a la derecha Valverde, a la izquierda Rodrigo, enlazaría Bellingham y arriba Vinicius.
¿Qué ambiente detectas, Miguel Ángel? ¿Convencimiento de que el Madrid está en la final? ¿Confianza o más cautela y precaución que otras veces?
Bueno, hay de todo. Si me preguntas por aficionados, hay gente que está, como diría Guas, con el cagómetro activado, con una sensación de miedo, porque evidentemente esto no es un equipo cualquiera, es el Bayern de Múnich, quizás lo más parecido al Madrid, un equipo que aunque mire la Bundesliga y no vaya líder, no te fíes de él. Y luego pues hay gente que ya sueña con la final de Wembley, de puertas para adentro. Yo creo que el equipo ya tiene muchas batallas a sus espaldas, lleva muchos tiros pegados y aquí no se fía nadie del Bayern. El equipo es consciente, y Ancelotti el primero, de que para pasar esta noche y meterse en la final de Wembley hay que hacer un partido redondo y evidentemente no bajar los brazos en ningún momento. Hay ambientazo en Madrid, se va a llenar el Bernabéu, se podrían llenar tres estadios, yo creo, esta noche, con todas las peticiones que hay, y además están dando colorido durante el día de ayer y durante toda la mañana, con un tiempo muy bueno, que supera los 20 grados, los alemanes, porque va a haber 4.300 aficionados del Bayern en las gradas del Bernabéu.
Muy bien. Ellos, por cierto, recuperan a De Ligt, por tanto, el coreano, que estuvo muy desacertado en la ida, va a estar en el banquillo hoy, ¿no?
Sí, el amigo Kim Mi-jae, que... Sí. Dio un recital en la ida, hoy va a ser suplente, va a entrar De Ligt, recuperado el neerlandés, y luego pues un par de dudas, ¿no? Vamos a ver si entra Pavlicic en el centro del campo por Goretzka, y si Gnabry, que fue suplente en Múnich, deja también de salida en el banquillo a Müller, ¿no? Pero bueno, ya saben las armas que tiene el Bayern con Musiala, con Sané, con Harry Kane, que lleva más de 40 goles esta temporada, así que sobre todo arriba el equipo de Tuchel, que no ha perdido en el Bernabéu en 4 visitas, 3 en el Bernabéu y una en Valdebebas. Tiene mucha pólvora, mucha dinamita arriba.
Partidazos, escuchamos después, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Volem comentar la jugada amb Elías Israel des d'Esport U. Elías, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nadie sabe lo que va a pasar esta noche en el Santiago Bernabéu, pero bueno, todos tenemos sensaciones, ¿no? ¿Cuáles son las tuyas, Elías?
Pues las sensaciones son de una eliminatoria muy apretada. Creo que el Bayern dejó mejores sensaciones en el partido de ida que el Madrid, pero bueno, al final sabemos que en el Bernabéu, en su competición, con los jugadores que tiene y esa capacidad de supervivencia que tiene el Madrid, pues yo le doy el mismo favoritismo que le daba ayer Tuchel en la rueda de prensa, un 51 al Madrid.
Sí, porque el Real Madrid es el Real Madrid, sobre todo en su estadio, en su competición, Elías, pero bueno, enfrente tiene un equipo que el Bayern es el Bayern, también podemos decir eso, ¿no?
No, sin lugar a dudas, y lo demostró el partido de ida. Antes todos veíamos el favoritismo del Madrid, o nos parecía que el Madrid era más favorito después de eliminar al City de la manera que lo hizo, de una manera contracultural y posiblemente antiestética, pero al final se fue capaz de doblegar al City con el potencial que tiene. El Bayern, que no ha tenido precisamente un buen año, es evidente que es un equipo que tiene ADN, que sabe lo que es esta competición y que sabe jugarla, pero yo creo que es que el Madrid, siendo su campo, teniendo los recursos que tiene, al final se suele llevar el gato en agua porque ha recorrido este camino demasiadas veces.
Sí. Oye, ¿qué guión de partido esperas hoy? ¿A qué equipo o cuál de los dos equipos te imaginas llevando la iniciativa?
Yo creo que el Madrid va a preferir que la lleve el Bayern, curiosamente. Aunque pueda parecer, de principio no, creo que va a haber momentos de partido, de principio seguramente obligado por el empuje del Bernabéu, el Madrid los primeros minutos va a intentar marcar un gol que ya cambie un poco la eliminatoria, pero luego va a preferir ser dominado porque el Madrid es donde es francamente peligroso con las carreras de Vinicius y jugando al espacio. Aunque es verdad que cambian, que va a cambiar los centrales por la vuelta de Ligt en el Bayern, pero yo creo que esa velocidad que tiene el Madrid a la contra es demoledora.
Sí, el Madrid se siente cómodo, Elías, ¿no? En determinados momentos cediendo el balón, esperando y saliendo, ¿no?
Sabes, yo digo que el Madrid es un camaleón, sabes, que se puede adaptar perfectamente a los dos tipos de juego y se siente cómodo. Y encima nosotros siempre nos preocupamos mucho los periodistas por ver con quién inicia los partidos, pero también es muy bueno con quién acaba los partidos. Y sí, el Madrid confía mucho ahí en la posibilidad de Camavinga cuando entra Modric, que aunque sean pocos minutos es muy, muy, muy tremendamente relevante. Y entonces yo creo que el Madrid por eso tiene muchos recursos y muchas posibilidades para llevarse esta eliminatoria, ¿no?
Hay que defender bien por eso, ¿eh? Porque ellos arriba tienen mucha artillería, ¿eh? Sané, Musiala, Müller y un tipo que ha metido 42 goles en 42 partidos este año.
Sí, sin lugar a dudas, y que seguramente su capacidad goleadora no se acorde con los títulos que tiene en su palmarés, también es verdad, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo y lo demostraron en la ida, especialmente Sané, Musiala, ellos hay que unir ahora a Gnabry, con lo cual yo creo que evidentemente hay que estar muy, muy, muy espabilados. Creo que ahí Rüdiger está ocupando un papel muy importante. Mendy, curiosamente, fue el que superado por Sané en el partido de ida, pero bueno, yo creo que con la vuelta a Carvajal también se mejora mucho defensivamente respecto a tener a Lucas como se tuvo en Múnich.
Bueno, vamos a ver si el Madrid se mete. Si se mete, nos hemos quedado, Elías, sin la final del morbo, ¿eh?
Totalmente, completamente, y por lo menos por mi parte, algo decepcionados con Mbappé en
¿verdad?
Una eliminatoria que debería haber marcado diferencias o por lo menos hacerse notar. Es verdad que por lo menos yo me enamoro de Vitinha,
sí,
pero de lo que esperaba mucho, que era de Mbappé, pues ha roto seguramente la que era la posible final más mediática y más esperada de todas, pero bueno. Esto ha ocurrido en el Dortmund, y lo que sí creo es que la Bundesliga, con la trayectoria del Leverkusen, con la presencia del Dortmund ya según la final y con el Bayern está la semifinal, y ya veremos lo que pasa, pues creo que la Bundesliga hay que tomarla bastante en serio porque está dando un salto grande.
Totalmente. Ahora lo hablaremos, que ahora estaremos en París también, pero ¿qué crees que le ha podido pasar a Mbappé? Porque no ha sido solo la eliminatoria de semifinales, sino que ya en la eliminatoria contra el Barça, a pesar de que mete dos goles en Montjuic, uno es de penalti y el otro le cae un balón de rebote, ya no estuvo a buen nivel, ¿eh?
No, ni mucho menos, pero es que te soy sincero, con esto no le eximo a él de responsabilidad. Te empezó diciendo que para mí ha sido una decepción, porque creo que él a nivel individual, igual que lo hizo en la final del Mundial, aunque la perdiese, pero se vio que tuvo un impacto impresionante en el juego, aquí no lo ha tenido, pero creo que también a mí personalmente me ha decepcionado el PSG. Yo creo que el Barça a nivel futbolístico fue superior al PSG hasta la expulsión de Araujo, evidentemente. Y contra el Dortmund, a mí me parece que el Dortmund, por muchos palos que haya pegado el PSG, fue mejor los dos partidos. A partir de ahí, yo creo que el saber que era su último baile, como ahora gusta decir, en París, en el PSG, sabiendo que se iba al Madrid, yo creo que todo esto no lo ha aceptado bien, porque nunca se había visto un Mbappé tan insustancial en el equipo.
Sí, sí. Bueno, pues ya sabemos que está el Dortmund en la final. Vamos a ver quién le acompaña, si el Madrid o el Bayern. Elías, gracias. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Nada, un abrazo para vosotros. Un placer siempre.
José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
A veure, que amb l'Elias hem parlat de sensacions i ara volem saber què diuen les cases d'apostes, que aquestes no tenen ni sensacions ni sentiments,
aquestes
treballen
van
amb dades.
Aquestes van amb dades i de cara a la pela, eh? Li hem fet als bookies la pregunta del dia a Sports Cope. I els bookies, que són els que fan les quotes, diuen que és favorit al Madrid. 1,40 per euro apostat contra 2,75 si passa el Bayern. Perquè et facis una idea, la quota ahir, si passava el PSG, es pagava 1,60. És a dir, és més favorit avui el Madrid que ho era ahir al Paris Saint-Germain. El Madrid és igualment el favorit si l'eliminatòria va a la pròrroga, que anirà a la pròrroga, i fins i tot als penals. I alerta, perquè el marcador més probable és l'empat a 1. 8 euros per euro apostat, 2-1, 9-1, 9 euros per euro apostat, 1-0 i 2-0 a 11 euros per euro apostat, l'1-2 pel Bayern a 13 euros per euro apostat. Apostar perquè hi haurà en total 2 o 3 gols és una quota molt acceptable, molt, molt picarona, eh? 1,5 euro per euro apostat. Exactament el mateix que si apostes que tots dos equips, el Madrid i el Bayern, marcaran. I ho faran, probablement, no et sorprendré, Vinícius i Harry Kane. 2,37 per euro el gol de Vinícius, 2,60 per euro el gol de Harry Kane. Dues curiositats. Cotitza igual el gol de Bellingham que el de Joselu. 2,75. Jo crec que hi ha una sensible diferència.
Això,
i tret de Harry Kane, la resta de possibles golejadors del Bayern van per sobre dels 4 euros. Ni Musiala, ni Sané, ni Choupo-Moting, nada, no res. 4 euros per sobre per euro apostat si no marca Harry Kane. Hi hauria alguna quantitat de gols, i amb això acabo, a favor del Bayern que et deixaria tranquil? Que arrenqués el partit, no sé...
0-3.
0-3. Cotitza poquet. Euro 155 per euro apostat. Euro i no res, 10 cèntims. O sigui que compta, perquè les cases d'apostes no donen ni de bon tros per mort a l'equip de Tuchel.
Sí, donen per favorita al Real Madrid, però preveuen un partit molt, molt, molt igualat. Les 3:20, hem parlat del que pot passar avui a l'estadi Santiago Bernabéu. Ara de seguida, no us mogueu, us portem a París.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Eléctrico. Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Blanco! ¡Blanco!
La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangobán Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:22 minuts de la tarda, la final de Wembley ja espera el Borussia Dortmund després d'eliminar el PSG. Els alemanys ja es van imposar el partit d'anada 1-0 i ahir van tornar a guanyar el partit de tornada amb gol de Mats Hummels.
Es que increíble, estoy fui feliz en el pasar la semana y hoy estoy más feliz que antes de 6 días. Es increíble, es un sueño para mí, para el equipo, por Borussia Dortmund, y eso es que estás trabajando cada día y ya. Yeah. Sí, entonces it's a dream, sueño, sí. Es un sueño.
Tenia present que Mats Hummels parlava castellà. La cara al Borussia Dortmund la creu, evidentment, el PSG, que una temporada més es queda sense la seva tan perseguida Champions. Luis Enrique.
Es un momento triste en el deporte, cuando pierdes, y sobre todo cuando pierdes de esta manera. Pero, bueno, en primer lugar, felicitar al Borussia Dortmund. Han hecho una Champions destacada. Nosotros ya lo conocíamos de la fase de grupos. Creo que los dos partidos han competido muy bien. Nosotros en dos partidos hemos hecho 6 palos. En el partido de hoy 31 disparos a portería. Y no hemos hecho ni un solo gol, cosa prácticamente imposible de creer, pero así es el fútbol. Hoy hemos hecho un expected goals de 3 y ellos 0,7, y ellos son los que han marcado. Esto es el deporte de alta competición, esto es el fútbol, lo aceptamos y intentaremos levantarnos lo antes posible para preparar la siguiente.
Doncs vinga, anem cap a París amb el nostre home allà, el Dani Gil. Bona tarda, Dani.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Bé, què es comenta avui allà, Dani, després de l'eliminació del PSG?
Bé, és un dia dur, és un cop molt dur, una decepció que costarà de pair a tothom aquí a París, tant als aficionats com al propi club, que estava molt il·lusionat amb aconseguir la seva segona final de la Champions de la seva història. La sensació que tinc aquest matí, donant una volta per aquí pel Parc dels Prínceps, és més de tristesa, més de resignació, que no pas d'emprenyament o de ràbia. La gent està desil·lusionada. Hi havia molta confiança en que es pogués remuntar, el Paris Saint-Germain tenia motius per creure-hi, l'eliminatòria no estava sentenciada després de l'1-0 del partit d'anar del Signal Iduna Park. Vull dir, hi havia possibilitats, però la veritat és que ahir no va sortir absolutament res. El Paris Saint-Germain va rematar 31 vegades contra 6 del Dortmund, no va ser capaç de marcar cap gol en més de 180 minuts, i avui la premsa doncs analitza aquesta desfeta. Le Parisien parla de remordiments a la portada per totes les oportunitats que es van fallar. El diari L'Equip diu que es va apagar la flama del PSG, i aquí el denominador comú és Kylian Mbappé, que apareix absolutament en totes les fotografies com el gran assenyalat. Tothom n'esperava molt més, no va aparèixer la setmana passada, però ahir va fer un partit igual o fins i tot et diria que pitjor que el d'Alemanya, i marxarà de París sense la Champions que tant desitjava. Parlant amb aficionats aquest matí per aquí pel Parc dels Prínceps, em deien això, que marxarà segurament, no sé si per la porta del darrere, però sens dubte no per la porta gran.
Sí, ha estat una eliminatòria, una semifinal molt decebedora d'Mbappé, com fora de forma, com desconnectat. Ja el partit o l'eliminatòria de quarts de final contra el Barça ja no va ser ni molt menys brillant, tot i els dos gols de Montjuïc, i ha estat molt per sota de les expectatives, a les semifinals.
Sí, de fet, llegia una estadística que no tenia al cap aquest matí, que és que Mbappé ha jugat 3 semifinals de la Champions en els últims 5 anys amb la samarreta del Paris Saint-Germain i no ha estat capaç de fer cap gol. Per tant, ja és simptomàtic una mica que en els moments importants, tot i que probablement estiguem d'acord que Mbappé, futbolísticament parlant, és el millor jugador del món, però en els dies importants no ha acabat d'aparèixer. El dia del Barça va marcar 2 gols a Montjuïc, però no va ser el millor futbolista del Paris Saint-Germain, i en aquesta eliminatòria de la Champions contra el Dortmund s'esperava moltíssim més d'ell. A l'anada a Alemanya no va aparèixer, però és que ahir era el dia en què tothom esperava aquesta reacció i no va arribar en cap moment.
El futur de Luis Enrique no està en discussió, no, Dani? Ahir crec que un periodista li va preguntar al Khelaifi després del partit i el Khelaifi el va engegar.
Sí, es va enfadar. No li va agradar gens la pregunta del periodista francès al president Nasser Al-Khelaifi a la zona mixta. Li va qüestionar si hi havia alguna possibilitat que es carregués l'entrenador, i va dir que li va preguntar, però tu entens de futbol? No entenc aquesta pregunta. I va marxar emprenyat, mirant-lo una mica amb el seu assessor de premsa com dient, pren-li la matrícula, perquè vull saber qui és aquest periodista que m'ha fet aquesta pregunta fora de lloc. Així que no. Luis Enrique no perilla, seguirà sí o sí la propera temporada aquí al Paris Saint-Germain. Té el recolzament tant del club com de l'afició, però lògicament és una desil·lusió espectacular la d'ahir la nit al Parc dels Prínceps. Tothom tenia l'esperança de poder guanyar la Champions d'una vegada per totes, i ho hauran de tornar a intentar la propera temporada, com va dir Luis Enrique fa uns dies en roda de premsa.
Dani, gràcies, una abraçada, que vagi bé.
Molt bé, una abraçada, Joan, bona tarda.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Continua la imatge de la Champions. Ho sento, però no hi ha res que tapi la imatge del Bernabéu o la imatge d'Mbappé abatut. Jo m'imagino el Lama i el Miguelito narrant pel tiempo de juego de la Copa una semifinal tornada de la Champions amb la passió i l'emoció d'arribar a una altra final de la Copa d'Europa del Real Madrid. Pel resultat de l'anada, 2-2, no et permet vendre una remuntada èpica, una nit màgica. No tens la pressió de sortir amb l'obligació de remuntar un 3-1, per exemple, i per tant t'imagines com el Lama diu que el Carleto surt com a Manchester, aguantar un resultat i esperar del talent de Kroos o la velocitat de Vinícius per guanyar el partit al més pur estil tradicional italià. I t'imagines com el Poli Rincón o el Tomàs Guasch es posen nerviosos perquè preferirien que el Madrid sortís acusant el Bayern. Una mica com el que va passar ahir a la primera part. El PSG del valent Luis Enrique va sortir massa prudent i a la segona part no va tenir prou per remuntar. Havia perdut el temps, per a mi, a la primera part. La imatge, doncs, és la imaginació, que és lliure d'un partit de futbol com el d'avui, que té l'encant com qualsevol partit d'un meló
per obrir.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida, el nostre debat, seguim parlant de la Champions amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente. Abans, les notícies del Barça.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3:29, les notícies del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que està al caure la renovació de Sergi Roberto, no?
Sí, 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 està a puntet. La gent de Sergi Roberto està esperant que el Barça li enviï el nou contracte per revisar-lo i firmar-lo. L'acord és total. Sergi Roberto renovarà una temporada més amb una altra opcional. El club, per tant, compleix el desig de Xavi Hernández, que públicament ha demanat la continuïtat del seu capità. Així serà. Seguirà Sergi Roberto, un dels futbolistes que menys cobra de la plantilla. Els diners sempre han estat secundaris en aquestes dues últimes renovacions. Sergi Roberto té 32 anys, té la il·lusió de jugar al nou Camp Nou abans d'emprendre una nova aventura. Ell sempre ha dit que li fa il·lusió acabar la seva carrera a la MLS, als Estats Units, com per exemple han fet a Jordi Alba, Busquets, Messi o Luis Suárez.
Molt bé, doncs estem pendents ja pràcticament de la confirmació oficial d'aquesta notícia. I un tema més, Helena, deixa'm fer la prèvia que faré sempre en aquests dies que tenim per davant, que és que tot el que sentireu a partir d'ara està subjecte a que el Barça reverteixi la situació de Fair Play, si no res. Un altre nom a l'agenda del Barça, Helena, Darwin Núñez.
Sí, un altre nom a l'àlbum de cromos, el del davanter uruguaià. Ha estat notícia en les últimes hores a Barcelona perquè ha estat de visita aquí amb el seu bon amic Araujo. Són compatriotes, companys de selecció, i els dos ho han compartit a les xarxes. La publicació ha alimentat les especulacions sobre un possible futur en clau blaugrana i, segons hem pogut confirmar, Darwin Núñez és un nom que està a l'agenda del Barça com a substitut de Robert Lewandowski. Un detall important, Joan, i crec que s'ha de remarcar, el representa Jorge Méndez. Per tant, doncs això sempre és un punt a favor. Té molts negociats amb la Porta, amb el Barça, i és agent de molts jugadors de la plantilla. El davanter uruguaià vol abandonar el Liverpool, on va arribar fa dues temporades a canvi de 75 milions d'euros més variables. No s'està adaptant a la Premier, se'n va el seu gran valedor Jürgen Klopp. Ha rebut moltes crítiques dels aficionats red, fins al punt que ha esborrat totes les publicacions relacionades amb el Liverpool de les seves xarxes socials en els últims dos mesos, i la seva prioritat seria tornar a Espanya. Pel que em diuen, té una fitxa de 7 milions d'euros nets, per tant, cobra la meitat que Lewandowski, que percebrà 16 quilos nets la temporada vinent. És un davanter jove que ja va contemplar fitxar el Barça quan Ramon Planas era el secretari tècnic, quan estava a l'Almeria. Aleshores, Koeman no ho va veure clar. El van traspassar al Benfica per 6 milions d'euros i dos anys després el Benfica el va vendre al Liverpool per una quantitat molt superior, 75 milions d'euros més variable. Seria, per tant, Darwin Núñez una de les opcions preferents com a relleu de Lewandowski. El problema és que sembla difícil que el davanter polonès canviï d'opinió. La seva postura és ferma de quedar-se a complir contracte. Dic que el problema per Darwin Núñez, si té intenció de fitxar pel Barça, doncs ho tindrà bastant complicat, perquè seria el relleu de Lewandowski. Lewandowski, de moment, diu que ell que es queda i que vol complir el seu contracte que té signat fins al 2026.
Molt bé, doncs anotem un nom més a l'agenda, que la llista és llarga. Ara el que falta és que algú pugui venir. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
I abans del debat, un document més. Michel, el tècnic del Girona, ha transcendit la xerrada motivacional que va donar als seus futbolistes abans de jugar contra el Barça dissabte. Aquest és un fragment.
Hoy tiene que ser la obra perfecta. Hoy tiene que ser la obra perfecta. ¿Vale? Si conseguimos que hoy sea la obra perfecta, nos metemos en Champions, ganando hoy nos metemos en Champions, pelearemos por intentar ganar títulos o acercarnos a ganar títulos el año que viene, que es el siguiente reto que tenemos que tener por delante, ¿vale? El crecimiento del club sería exponencial con ganando hoy, porque paséis a Champions, porque ganáis al Barça, porque le pasáis en la clasificación. Todo eso es una repercusión mundial. Y hoy es el partido donde nosotros, a nivel individual y colectivo, tenemos que hacer el partido perfecto. Hoy es.
No va ser l'obra perfecta. Amb 20-25 minuts el Girona en va tenir prou per guanyar-li al Barça, però l'objectiu està més que aconseguit. 3:33, de seguida el debat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor. Vinga, anem al debat amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, i tenim també a l'abogado Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, hombre. Ara parlem de la Champions. Miguel, però abans comentar aquesta informació que explicava l'Helena Condis, ja es va comentar els darrers dies, està al caure la renovació de Sergi Roberto. Et sembla que està bé tenir un element com Sergi Roberto a la plantilla o no li veus cap sentit renovar-lo?
Ara tots tenim al cap la errada de Sergi Roberto al camp del Girona. I sembla paradoxal que pugui un jugador que comet una errada d'aquest nivell pugui ser renovat del Barça, però el futbol són les coses que un moment puntual. I jo he de dir que els minuts que ha disposat Sergi Roberto aquesta temporada han estat bé. Quan ell ha estat al camp, l'equip ha estat millor. Amb les circumstàncies del Barça, no m'estranyi que es plantegi la possibilitat de tenir un jugador que no és titular, que tindrà un salari molt assequible i que pot jugar en 3-4 posicions com a un membre més de la plantilla. No és una renovació d'un titular per ser titular i per ser un fitxatge que marqui les diferències. No és un jugador per fer equip, que totes les plantilles es diuen un jugador d'aquest nivell, i jo, si el renoven, pues no tinc res a dir.
Perfecte. Jacinto, com lo ves tu?
Puntos a favor, puntos en contra. A favor, el que manda es el entrenador. Si él lo considera útil y él va a seguir de entrenador, pues poco a decir. A mí el tema de la polivalencia no me convence, porque yo, del lateral, para mí es un desastre. En el centro del campo sí, como suplente sí. A su función como capitán o unión del vestuario, nexo, sí. Partidos que ha jugado este año bien, sí, pero ha jugado 4. El resto de partidos no los ha jugado porque, por mucho de contar con el beneplácito del entrenador, si ni siquiera lo pone, es que no debía estar muy fino. Con lo cual, motivos para no renovarlo hay unos cuantos.
O sea, ¿ha habido alguna lesión también? ¿Ha habido alguna lesión?
Bueno, lesiones hay en todos lados, entonces esto es normal. Entonces a mí, yo veo mucho más motivos para no renovarlo que renovarlo. Lo que pasa es que es verdad que, tal como está el Barça económicamente, un jugador suplente que te haga un poco plantilla, la plantilla es muy corta, que pueda servir pues como nexo del vestuario y que el entrenador lo quiere, pues ¿qué vas a hacer? O sea, vale, pero en una situación normal, en un Barça normal, yo creo que sería un muy buenas y gracias por el servicio prestado.
Okay. Anem a la Champions. Miguel, vull començar per allò d'ahir. Què vols dir del partit entre el PSG i el Dortmund? Que és evident que el PSG va tenir moltíssimes més oportunitats, però al final el que va endavant és el que marca més gols i el Dortmund a l'eliminatòria n'ha fet 2 i el PSG cap. Què vols comentar?
Pues mira, et comentaria que això del Big Data, que també va fer una referència ahir, sí. Enrique,
sí.
O les que fa habitualment el Xavi al Big Data. Tot això em recorda quan jo era jovenet que hi havia un narrador de boxa a televisió espanyola anomenat Héctor Quiroga, sí. Que quan transmetia un combat parlava de fino estilista, sí. I duro fajador. I el fino estilista acostumava a dominar els combats i guanyava més assalts, però de repente el duro fajador li fot una castanya que el plegava com un 4. I resultava que als punts estava guanyant el que va acabar perdent i el que anava perdent acabava guanyant per KO.
Sí.
El futbol durant 90 minuts passa igual. Hi ha moments que el teu futbol s'imposa, que ets capaç de posar el rival al seu àrea, però després has de tenir cops guanyadors per poder tombar-lo. I el Barça és el que no ha tingut. I els combats al futbol duren 90 minuts. I els altres, si els altres tenen l'habilitat de fer-te doblegar genoll, realment es mereixen guanyar perquè tu no has pogut. I això és el mateix que li va passar ahir al Dortmund o que li va passar també al seu camp. És cert, el PSG va apretar per moments i va fer ocasions, però clar, els gols no són gols. No? Els pals no són gols, són pals. I jugues, i són. És veritat que a vegades val un centímetre, que això és factor sort. Bueno, el futbol és important, no tenim mala sort, però el Dortmund, els dos partits, ha jugat com un equip serio, sòlid, potent i valent, que quan ha tingut de sortir l'atac ha sortit i ha fet les seves ocasions i va transformar una cada partit. A mi em sembla just que passés el Dortmund, i insisteixo, això de les dades està molt bé per la intel·ligència artificial, però la realitat és que el futbol guanyi, a la boxa guanya el que pega més i el futbol guanya el que fa més gols, i això no ha canviat.
Sí. I mira, Jacinto, que el PSG té un bon pegador, que és Mbappé, però no ha aparecido en la eliminatòria,
Sí, pero me da la sensación de que tiene carencias. O sea, por ejemplo, le falta un 9. O sea, Gonzalo Ramos, con todos mis respetos, es muy malo. Entonces, es
ayer tuvo dos o tres clarísimas y un desastre
y
definiendo.
Y al córner casi, sí, sí. Un desastre definiendo. Mbappé no es un 9. Por mucho que se empeñen y que lo quieran poner ahí, o con incluso en el Madrid del año que viene, hay momentos en que vaya a jugar ahí, pero no es un 9. Entonces, el PSG es un equipo que tiene virtudes, evidentemente muchas, pero tiene carencias. ¿Qué ocurre? Que esas carencias salen a la luz, es lo que dice Miguel, los palos son palos, no es gol. Entonces, a mí me da igual que dé al palo como que pase 3 centímetros por fuera. Le falta definir, le falta contundencia en el área. Con el Barça le costó igual, lo que pasa es que el Barça en el último tramo del partido se rompió aquello y ya pues era contraataque puro y duro. Luego es eso, es un equipo, el PSG, que le gusta mucho más jugar al contraataque que no al ataque estático. En contraataque explotan la velocidad, pero cuando tienen que construir en ataque estático les falta esa definición. Entonces es una carencia muy evidente del PSG. ¿El Dortmund lo tiene? Pues por nombres no. El Dortmund por nombres es un equipo muy normalito. Lo que pasa es que si tiene ese bloque, ha tenido en este caso, en esta eliminatoria, la contundencia en las dos áreas, o sea, ha defendido muy bien su área, muy bien. Y cuando ha tenido alguno arriba, pues lo ha aprovechado mejor. Entonces, hoy en el mundo del fútbol tienes que reunir a ese equilibrio. No basta con ser un equipo que pueda tener más cualidad técnica, sino que tienes que tener pues esa contundencia en las dos áreas. Y el ejemplo más claro es el Madrid. O sea, el Madrid pasó la eliminatoria del City colgado 90 minutos debajo del larguero, pero como tiene esa contundencia defensiva y ese físico, pues pasó, pero colgado un larguero ya. Pero es que hoy en día el fútbol es las dos áreas, y en las dos áreas el Dortmund ha sido mejor.
I acabem avui, què, Miguel, al Bernabéu? Vés a saber, no?
Sí, vés a saber. En principi, com sabem tots, és favorit el Madrid, però aquesta cosa que hem vist del Borussia Dortmund és extrapolable al Bernabéu. De fet, a Múnich, el Bayern ja va demostrar que sap com jugar-li al Madrid i té l'opció de repetir el partit avui a fora de casa. Favorit, naturalment, el Madrid, però si passa el Bayern no és una sorpresa monumental.
Sí, sí. Tu remates, Jacinto.
Yo creo que, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, pero yo creo que hay un componente que el Madrid en casa, especialmente en los últimos años, también se ha dejado notar, que es el componente arbitral. Yo, en una eliminatoria vuelta en el Bernabéu, pasan cosas. Creo que lo dijo Guardiola. Creo que fue una fase de Guardiola. Entonces, suelen pasar cosas. Entonces, si es una eliminatoria puramente futbolística, el Bayern puede aguantar. Lo que me temo es que aquí ocurren milagros a veces.
Bueno, pues a ver qué cosas pasan esta noche. Ya lo comentaremos. Udashem aquí de moment, senyors. Miguel, Jacinto, gracias a los dos,
Venga, a vosotros.
Muy bien, adiós, buena tarde.
Buena tarde, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
A la sintonia d'Esports Cope, Roger Grimau.
Roger, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per atendre'ns,
Un plaer. Sí, jo crec que estem bé, que estem físicament bé, però molt il·lusionats amb el que hi ha pel davant.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'emoció del Mundial de MotoGP torna a envair el circuit de Barcelona-Catalunya. Del 24 al 26 de maig tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Aquesta és una història que només pots viure al circuit. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. No hi pots faltar.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda, amic.
Què diu l'home gol?
L'home gol és Braithwaite, oi?
Sí, està clar, sí. No? Està
porta,
clar, no?
Porta 20 gols, màxim golejador de la categoria i a l'espera de salvar l'equip. No l'escoltàvem des de l'any passat, és a dir, que tota la temporada esperant que digués alguna cosa i avui ha exercit de capità sense ser-ho. Està molt bé el que ha dit, ara l'escoltarem. Una altra cosa és que els resultats acompanyin amb aquest discurs que avui era necessari que escoltar-lo a la sala de premsa. Ho té clar. Braithwaite diu que pujaran i només en 4 jornades.
Hay que correr, nada más. Yo veo el camino, ahora el objetivo, estamos más cerca que nunca. Hay que creer, porque estamos muy, muy cerca. Todo puede cambiar con un partido. Entonces estoy convencido que vamos a ascender directo. Pero yo sé el jugador que va a marcar el gol de ascenso no era Javi o yo. Yo sé quién es. En mi cabeza yo veo muy claro quién es, pero yo no voy a decirlo.
A veure si el millor serà aquí. Qui pot ser el golejador? Leo Messi o què?
Jo diria que deu ser ell, no?
O Pere Milla o algun d'aquests fitxatges del senyor Garagarza. En definitiva, té 4 targetes, diu que no li importa, que porta ja moltes setmanes així i que si algun dia la veu, doncs descansarà i jugarà un altre company en el seu lloc. I parla de l'Eurocopa. Què passarà si l'Espanyol es classifica pel play-off i a tu et criden per anar a l'Eurocopa?
No entiendo eso que estás hablando porque estas cosas no existen en mi cabeza. Vamos a ascender directo y nada más.
Jo sí, jo me'l crec. Bueno. Jo me'l crec. Una altra cosa és que la història és que s'ha de guanyar a Valladolid, un Valladolid que, per cert, no té davanters. Se li ha lesionat Marco André, està lesionat Mamadou Silla i només té a Negredo, que no ha fet cap gol des que va arribar al mercat d'hivern. I no podia faltar la presència del gran Javier de Haro avui a la ciutat esportiva i li preguntava per la propera temporada, perquè ja saps que té contracte, Braithwaite, quedaria lliure si no puja 600.000 euros la clàusula si l'Espanyol acaba la temporada a primera divisió. Visió. Escolta, Braithwaite y de Haro.
Estoy muy focalizando en estos 4 partidos.
¿Pero habrá posibilidad de que estés aquí otra vez?
No, el próximo partido estoy aquí.
¿Seguro? No, pero no, después de acabar la temporada estarás
aquí. Esto yo no sé, pero tenemos cosas más importantes que mi futuro.
No, cuando acabe la temporada, si podrás estar aquí y podremos preguntarte.
Sí, también, yo estoy en la playa aquí en Barcelona. Puedes venir conmigo si quieres.
A Castelldefels, ¿no, viu?
Bona platja per allà, Castelldefels està bé.
Bona casa, té quartos, té contracte i veurem què passa al futur. Tant de bo tingui raó i comenci la remuntada el dissabte a la tarda a Pucela.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Un apunt també avui de l'Espanyol femení. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Les noies de l'Espanyol poden fer avui un pas més cap a l'ascens.
I amb tot a favor, després del 0-2 a Lleida, un resultat que acosta l'Espanyol a la màxima categoria, 3 anys després, 7 de la tarda a la Dani Jarque. Tornada a les semis del play-off d'ascens a la Lliga F, l'Espanyol busca sentenciar l'eliminatòria contra l'AM de Lleida. El conjunt blanc i blau no baixa la guàrdia i vol fer bo el factor camp per estar a la següent ronda de la fase d'ascens. És per això que el tècnic Juan Ignacio Ibarra fa una crida a l'afició.
Sí, se tiene que notar. Desde aquí hago un llamamiento a la afición, que el que tenga dudas de venir
que acabe viniendo, porque nos necesitamos a todos, las jugadoras lo van a agradecer y bueno, necesitamos que esto sea una olla a presión y que nos sirva para sacar el partido adelante.
La EM s'aferra al resultat del partit de Lliga quan va superar 0-2 a l'Espanyol, el marcador que ara necessita. Qui guanyi aquesta eliminatòria jugarà contra el guanyador de l'altra semifinal, Osasuna, a l'ama de Múrcia. Tot fa pensar que el conjunt navarrès serà el rival després del 0-3 del partit d'anada.
Gràcies, Edu. Abraçada. I una més de futbol, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que s'ha presentat avui al Catalunya-Panamà masculí del dia 29 de maig, partit que jugarà a Sabadell, a la nova Creu Alta.
Sí, el camp del Sabadell. Dos anys més tard torna la selecció catalana. S'ha presentat avui a la seu de la Federació, al carrer Sicília. El Panamà està al capdavant com a seleccionador l'exblaugrana Thomas Christensen. Panamà és 45 al rànquing FIFA, van ser mundialistes el 2018, van jugar l'última Copa d'Or el 2023 com a finalistes, i a Catalunya està al capdavant Gerard López, que està pendent d'una llista que donarà el dia 23 de maig, pendent del Barça, perquè sap que jugaran una amistosa a Àsia, segurament a Corea, aquell mateix dia. Només acabar la Lliga marxaran per fer calés en aquest amistós. Diu que fa dos anys ja va jugar un amistós per calés al Barça, que li van cedir igualment a Riqui Puig i Mingueza. Està pendent d'això, parla amb Deco d'aquesta situació. També diu que hi haurà algun jugador del Sabadell com a reclam per la ciutat, i que alguns jugadors amb qui ja ha parlat li han dit que canviaran les seves vacances i aniran amb la selecció. Això deia Gerard López sobre aquesta llista que donarà el dia 23.
La idea és que tota la llista sigui de jugadors de primera divisió. Veurem al final com queda i si hi ha alguna petita excepció. Anem condicionats perquè segurament l'Espanyol estigui jugant el play-off d'ascens a primera. Hi ha altres opcions de primera federació, com el Barça B, que també té jugadors catalans interessants, que segurament també estigui en play-off. Les conversacions són positives con Barça, donde conozco bien a Deco, con Girona, donde conozco bien a Quique Cárcel. Me centro en estos dos porque son los dos clubes catalanes que tenemos en primera división.
De Xavi, per cert, deia Gerard López que quan hi ha hagut alguna diferència aquesta temporada, mentre ell donava la seva opinió i el seu parer a la televisió, doncs que ho han parlat i ho han solucionat i que té bona relació. I, per cert, ja des d'avui es poden comprar aquestes entrades pel dimecres 29 de maig pel Catalunya-Panamà, entre 3 i 8 euros, i tot és benèfic per la Fundació Atendis.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
10 minuts i les 4, fins aquí al futbol, de seguida a bàsquet, que avui el Barça té una final.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Madrid ya es campeón de Liga. Siguiente objetivo, la Champions.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y este miércoles se la juega en el Bernabéu. Desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de las semifinales. Real Madrid-Bayern de Múnich.
¡Bernabéu, ganalo!
El 2-2 de la ida deja la eliminatoria totalmente abierta.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español, que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Anem al bàsquet, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Doncs això, que el Barça té una autèntica final avui, Albert.
Sí, t'explico que ara mateix el conjunt blaugrana, tant els jugadors com l'staff tècnic estan concentrats després de l'habitual sessió de tir en dia de partit, sense entrebancs d'última hora, és a dir, que continuen disponibles al 100%, com explicava ahir el tècnic Roger Grimau, els 14 jugadors de la primera plantilla, és a dir, que s'hauran de descartar dos. Els altres partits del play-off, tant Parra com Paulí són els jugadors que han estat descartats. Una autèntica final i un partit històric, perquè bé si guanya el Barça aconseguirà, mai ho ha fet, encadenar 4 Final Four seguides, insisteixo, mai ho ha fet, i també serà històric si malauradament guanya Olympiacos, perquè mai cap equip en aquest format de play-off ha classificat per la final a 4 guanyant el 5è partit com a visitant. I després hi ha moltes claus a sobre de la pista, però sobretot l'ambient. Això sí, el Barça s'ha guanyat el dret a tenir aquest 5è partit a casa. Palau, factor Palau. Parla Roger Grimau.
Com totes les grans nits del Palau, de la història que jo conec, perquè estic des de que, per això, 45 anys, esperem que sigui una molt bona nit de Palau. Sabem que el Palau estarà a rebentar i ens apoyarà com absolutament ha fet sempre la història d'aquest club. I res, ja et dic, espero que ens doni aquest plus d'energia, aquest plus de tot, que és tan important en un cinquè partit.
Ja et vinc explicant a les últimes hores que no queden entrades des de fa moltíssimes hores i que les entrades que es puguin aconseguir han de ser les que vulguin o puguin alliberar els abonats del Palau.
Busquem el comentari des del Mundo Deportivo del José Ignacio Huguet. José Ignacio, buenas tardes.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda. El factor Palau està molt bé, José Ignacio, però s'haurà de jugar bé al bàsquet per estar a Final Four, eh?
Sí, bueno, el primer partit també es va jugar al Palau i va guanyar l'Olympiacos, o sigui que això ajuda a jugar a casa, però no és una garantia, ja ho va dir ahir el Roger. Tenen que jugar bé, igualar l'agressivitat de l'Olympiacos, i bueno, l'última empenta sí que te la pot donar el Palau, però tu has de fer tota la resta.
Podríem dir que el Barça és un equip més talentós que l'Olympiacos, però que l'Olympiacos potser és un equip més sòlid o què?
Sí. Aquest és una anàlisi perfecta. Jo crec que posició per posició el Barça té jugadors de més nivell, de més talent, però potser l'Olympiacos té un nivell de lluita, de coneixement entre ells, perquè porten bastant de temps jugant junt, de conèixer els sistemes, de ser molt disciplinats en el seu joc, i és un d'aquells equips que es diu que és molt difícil de deixar enrere, no? De doblegar. Són molt lluitadors i per això anar davant avui durant el partit jo crec que serà molt important, perquè si vas a remolc de l'Olympiacos ja el cap et pot acabar jugant males passades i crec que en aquest aspecte mental potser ells són millors que el Barça.
Clar, és que venim del quart partit, José Ignacio, que la pallissa va ser considerable, 34 punts a favor d'Olympiacos. Creus que això pot tenir alguna incidència en el partit d'avui o els jugadors creus que són capaços de fer neteja?
No, jo crec que fan neteja, hi ha hagut un partit de Lliga pel mig. Jo crec que més que això el que pot passar és el cansament, perquè el Barça ha jugat, si no m'equivoco, aquest serà el 6è partit en 2 setmanes. O sigui, l'Olympiacos, en contra, ha pogut descansar les dues últimes jornades al cap de setmana a la Lliga grega. A més, el Barça ha utilitzat 12 jugadors en aquesta sèrie, l'Olympiacos ha utilitzat els 14 que té. O sigui, jo crec que el cansament, tot que es diu que en un partit així no hi ha cansament que valgui i tal, però sí que pot acabar, si juga a favor d'algú, també pot jugar a favor dels grecs.
Perfecte. José Ignacio, gràcies, eh?
Vinga, una abraçada.
Adéu, que vagi bé. Gràcies. Albert, alguna cosa més?
No, afegir que tot el que heu dit, que en aquests partits, com és una final, se li demana a jugadors referents i que han de ser determinants i decisius que facin, no dic que no ho hagin fet, un pas endavant. Em venen al cap Nicola Provítola, Jan Vesely o Jabari Parker, que, insisteixo, han de ser determinants i decisius avui.
T'escoltem després, Albert. Sort, gràcies.
Una abraçada, que vagi bé.
El que ja està a la Final Four des de fa dies és el Barça d'handbol i ja sabem, Juan Arias, també, que el Kiel serà el seu rival a les semifinals.
Sí, semifinales de la final a la 4 que se jugarà en Colònia en los días 8 y 9 de junio en busca de la que seria la 12ª Champions del Barça. Los azulgrana llegan pletóricos a la 6ª final a 4 consecutiva tras superar con excesiva facilidad al PSG en los los cuartos de final, aunque tendrá las bajas de Gallego, Makuch y Varela, que ayer fue operado de una rotura del ligamento cruzado y estará de baja entre 6 y 8 meses. El último precedente en una final a 4 entre ambos data del 22, cuando el Barça eliminó en semis 34-30 al Kiel y a la postre se proclamó campeón. Carlos Ortega, técnico barcelonista.
Un rival muy duro, muchos kilos en defensa, mucho lanzamiento exterior, juega con 7, defiende 3-2-1, defiende 6-0. Bueno, no va a ser fácil, porque ya ninguno es fácil.
El Barça-Kiel se jugará el 8 de mayo a las 6 de la tarde. La otra semifinal enfrentará al Magdeburgo, actual campeón, contra el Albor a las 3.
¡Hail Superstar!
Maggiori, barcelonistes, poseu el cap a refredar. Madridistes, de veritat, escolteu-me. No hi ha res a fer. El Borussia de Dortmund es classifica en semifinals, fora de casa, davant del rival que havia tingut a la fase de grups, en la que havia estat primer en el grup de la mort. A l'altra semifinal, el Bayern de Munic elimina, fora de casa, el sotscampió espanyol que havia arrasat a la Lliga. La final, escenari Wembley. No estic parlant de 2024, estic parlant de 2013, quan va passar concretament això. El Dortmund es va carregar al Madrid, al pòquer de Lewandowski a Alemanya, i el Bayern va eliminar el Barça. I el 2013, a Wembley, Bayern 2, Borussia 1. Conclusió.
Que no cal jugar al partit.
La Gila fa demà aquesta secció. Última hora, Batllori. Ha fet balanç de la temporada Laia Palau de l'Espart Girona. Continuarà Roberto Íñiguez. Bon feeling de cara a la fusió amb el Girona de Marc Gasol. Confirmats per Elisa Aguilar, Sergio Escariolo i Miguel Méndez com a seleccionadors espanyols de bàsquet. I recordem, premi Princesa d'Astúries dels Esports per Carolina Marín.
Completa l'enquesta. Va, què passa avui? Gil, Madrid o Bayern?
No pasamos.
Madrid 58%, Bayern 42%. Tiempo de juego a partir d'un quart de nou amb el Real Madrid-Bayern i atents també al Barça Olympiacos de bàsquet. Que vagi molt bé.